COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enginyers i economistes de Catalunya reclamen traslladar aigua de l'Ebre a Barcelona per avaliar l'actual sequera i també els futurs episodis d'escassetat. L'Observatori de l'Aigua, format pels col·legis d'enginyers de camins, enginyers industrials, agrònoms i economistes, ha arribat a aquesta conclusió després d'analitzar les possibles solucions a aquesta crisi hídrica que tenim a sobre. I atenció, perquè ara parlen de traslladar aigua, és a dir, connectar amb una tuberia. Aviam, parlen de recuperar el trasbassament de l'Ebre a l'àrea metropolitana de Barcelona. Estaríem davant d'un projecte de fa 25 anys, quan era president del govern central José María Aznar, i que els nacionalistes i els populistes i també l'esquerra, amb els socialistes al capdavant i les seves terminals, van encarregar-se de boicotejar. Si s'hagués tirat endavant aquest pla hidrològic nacional, ara no estaríem parlant potser de restriccions d'aigua de boca i de crisi hídrica. De les propostes que ofereixen els enginyers, la més cridanera i possiblement també la més polèmica és connectar el Consorci d'Aigües de Tarragona amb el sistema de proveïment de l'aix d'abasteciment d'aigües Ter Llobregat. I com es traslladaria aquesta aigua? Doncs la idea és construir una canonada de 65 quilòmetres de llarg que enllaçaria Constantí el Tarragonès amb Olèrdola al Penedès i que ja forma part del sistema Ter Llobregat. Una possibilitat que sembla ser a dia d'avui tindria aparcada el govern de la Generalitat. Aquesta canonada segueix un recorregut de l'autopista AP7 i es podia construir en fases, ja que existeix una canonada que cobreix els primers 32 quilòmetres de camí. La comissió dels quatre col·legis que ha estudiat aquesta infraestructura assegura que podia estar construït dins de 18 mesos i que costaria uns 300 milions d'euros. Conclusió, ara sembla que el Delta de l'Ebre ja no és tan important, però el cert és que amb el tema de l'aigua i amb moltes altres coses vitals pel progrés de Catalunya, com a societat hem perdut molts anys i molts esforços per culpa d'uns governants que només han tingut al cap la independència i el referèndum, i fer veure que la resta d'Espanya en roba quan són ells els que han donat ni donen la talla per governar Catalunya. Bona tarda, soc Carlos Rosada i ara, com sempre, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Què ens expliques ara?
Doncs comencem explicant que ha quedat en llibertat amb càrrecs el pare dels quatre menors sostrets d'un centre de Raïmat, al Segrià. Els Mossos continuen, però, investigant per localitzar la mare que podria haver marxat amb els nens, que tenen entre 4 i 11 anys, a Romania. I dos camioners interceptats a la Jonquera amb tres aparells per clonar targetes estan en ordre de crida i cerca. Els dos acusats s'enfronten a una pena de 6 anys i mig de presó cadascun per un delicte de falsificació i tinença de targetes de crèdit, però no han comparegut al judici que s'havia de fer aquest dilluns a l'audiència de Girona. I pel que fa a sanitat, el defensor del pacient va rebre 1.406 queixes per negligències sanitàries a Catalunya l'any 2023, un 13% menys que el 2022. Les llistes d'espera són el primer motiu de denúncia i, segons l'associació, 172.027 persones estan pendents d'operació. I expliquem també que els Mossos d'Esquadra han detingut el lladre que la setmana passada va robar en 19 cotxes la mateixa nit a Riudellots, després de saquejar-ne dos més a Girona. Els Mossos se'l van trobar per la zona amb una defensa extensible i amb el material sostret. I l'Ajuntament de Tarragona ha comprat una màquina per recollir pèl·lets de les platges. L'aparell ha costat 16.000 euros i ara acull els primers assajos de l'eficiència del vehicle de neteja. Avui, però, acabem explicant que el preu del lloguer es va enfilar un 6,9% a Catalunya el 2023, segons un informe de Fotocasa. Es tracta de l'increment més alt des de l'any 2018 i va situar la mitjana del preu del metre quadrat al mes en 15,95 euros.
Gràcies, Mar. Notícies d'una setmana, d'un dilluns, que vindrà al llarg de tots els pròxims dies, marcada per una pujada important de les temperatures. Els termòmetres tocaran sostre de cara a dijous, quan hi haurà valors que es mouran entre els 18 i els 24 graus, o fins i tot per sobre d'aquestes xifres a les comarques de Girona i a l'interior de les Terres de l'Ebre. La nit també suavitzarà l'ambient, tot plegat amb un sol, bandes de núvols prims, algunes boires i sense pluja a la vista. Com està la xarxa viària a les d'ara? Roger Serra, Eduard Sánchez, millor dit, Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda. El trànsit encara complicat avui a l'autopista AP7 per una topada amb diversos camions, 8 camions concretament i 2 turismes. No ha estat una topada greu, però sí amb tot aquest volum de vehicles que encara queden alguns camions per retirar. Encara, per tant, 2 carrils tallats en aquest punt de Barberà del Vallès i en sentit sud, i uns pràcticament 10 quilòmetres de retencions des de Montmeló fins a Barberà. També en sentit contrari, en sentit Girona, hi ha aturades d'uns 8 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, sí que ens queda comentar l'autovia 2, queden un parell de quilòmetres de retencions a l'altura de Rere, en sentit Barcelona, per retirar un camió accidentat d'aquesta matinada. A més, això afecta de retruc a la C55, que va aturades també importants entre Olesa i Abrera fins a enllaçar amb aquesta autovia 2. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, els usuaris més matiners de les línies 2 i 4 del metro a Barcelona han pogut comprovar com van deixar vandalitzades les estacions de Jaume I, Passeig de Gràcia i Universitats. Va ser a mans d'un exèrcit d'uns 70 grafiters que també van atacar combois del metro que han quedat inutilitzats fins que siguin netejats. Els fets van succeir la matinada de diumenge i l'intervenció ràpida dels vigilants de seguretat va permetre identificar un dels vàndals, mentre que TMB ja ha anunciat que denunciarà els fets un cop s'ha fet una primera avaluació de tots els perfectes aquest matí. Sílvia Fernández.
Sí, Carlos, com apuntes, han estat hores per avaluar els danys. De fet, la primera tinenta d'urbanisme, Laia Bonet, ha avançat el cos d'uns desperfectes que han malmès tres estacions cèntriques, Jaume I, Passeig de Gràcia i Universitat. Les pintades han cobert parets, escales i vagons, però no es tracta d'un fet aïllat.
Els danys que s'hauran de reparar, tant amb trens com amb estacions, són 135.000 euros i, evidentment, no se'ns escapa que aquí doncs, haurem de saber treballar cada vegada més coordinadament amb, també amb el cos de Mossos d'Esquadra, no pot ser d'una altra manera, amb la lògica de la prevenció.
Ara per ara, el cas es troba en mans de la Unitat d'Investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos. Paral·lelament, el tercer tinent d'alcalde, Albert Batlle, ha sortit al pas davant les informacions d'una suposada crisi greu entre aquests dos cossos de seguretat a la ciutat comtal.
Vull posar en valor la feina dels operatius, tant de la Guàrdia Urbana com dels cossos de Mossos d'Esquadra. Tenim reptes molt importants que precisen de l'increment de la coordinació i del treball conjunt dels dos cossos en tota la tipologia d'intervenció policial. Possiblement en alguns casos es posa sempre algun desajust que són també comuns i freqüents entre diverses forces policials.
El pròxim mes de febrer se celebrarà la Junta Local de Seguretat, l'espai on es podran abordar aquestes desavinences institucionals amb més profunditat.
Gràcies, Sílvia. Catalunya entrarà en emergència per sequera possiblement d'aquí una setmana, segons ha avançat aquest dilluns el president Pere Aragonès. D'aquesta manera, la previsió és que els embassaments es mantinguin al 16% de la capacitat els propers dies. En arribar a aquest punt, es posarà en marxa un seguit de mesures que possiblement s'anunciaran demà després de l'habitual reunió del govern i que afectaran els 202 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i Girona que es nodreixen del sistema Ter Llobregat, que és on viu la majoria de la població catalana. A l'espera d'aquest anunci, avui ens hem fixat en la comarca tarragonina del Priorat, una de les més castigades des de fa molts anys i ara també per la manca de pluja i també d'aigua. Situem el focus en aquesta comarca després que la Generalitat ha anunciat un mini trasbassament d'aigua de l'Ebre als pantans del Priorat, una iniciativa que no acaba de fer el pes als pagesos de la zona, tot i que és ben rebuda perquè diuen arriba massa tard, tal com ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra Carles Vicente, que és regant i pagès del Priorat. Sergi Tor, quines explicacions us ha donat?
Sí, el Priorat pateix, perd la producció agrícola de vinya i oli i a l'estiu augmentarà una necessitat en d'aigua que ara no hi és. Carles Vicente ha confirmat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra la delicada situació de la pagesia a la comarca.
Bueno, el Priorat concretament és molt complicada. Portem ja dos anys, perquè no és un any amb una sequera i un any sense poder regar el que és regadius. I ara doncs, anem de cara a preparar-nos per una campanya que no tindrem aigua. Jo crec que la situació és complicada i com poder abordar el futur.
I quines són les solucions? Tothom coincideix que s'arriba tard. La Generalitat ara recupera un trasbassament en de l'Ebre amb captació d'aigua del pantà de Flix que proveeix la comunitat de regants del Garrigues Sud i portar-la al pantà de Siurana i aleshores poder regar el Priorat. La CEA ajorna aquesta proposta fins al 2027 a mínim i entitats ecologistes critiquen el projecte i consideren que l'alternativa és la regeneració d'aigua de la depuradora de Reus. Això ens porta també a la rivalitat per l'aigua, ja no entre comunitats autònomes, sinó també entre comarques. Carles Vicente diu que el Priorat també és conca de l'Ebre i que es poden distribuir una aigua que ara baixa a la part que comença a Mequinensa i entra a Catalunya d'una forma millor.
Som conca de l'Ebre. Estaríem parlant d'una harmonització, aprofitament, d'aigües dins de la mateixa conca. Estem parlant de 10 hectòmetres en els pitjors dels casos. 10 hectòmetres. La gent ha de saber que quan baixa el riu, perquè ja està omplert Mequinensa, Tibarroja, etcètera, etcètera, que bueno, estan baixant uns 400 hectòmetres diaris. Que això no vol dir despullar ningú per avistir-se, per avistir un altre sant. A més, això només se faria en els moments com ara, que no tenim aigua.
Moltíssima preocupació a la Priorat en de cara a aquest estiu. La situació va començar fa 2 estius i no hi ha hagut cap mena de solució. I ara, en portes d'un tercer, la falta d'aigua castigarà encara més a la comarca.
Avui us estem explicant que el govern català projecta enviar 5 hectòmetres d'aigua del riu Ebre a l'any en 3 pantans del Priorat. Acció Climàtica, la Conselleria del Ram, proposa portar aigua des de Garcia, concretament fins als pantans dels Guiamets i Siurana, i de l'altra connectar el pantà de Margalef amb el canal Garriga Sud. Tot això per fer el que es diuen, diuen ells, rec de suport. D'aquesta qüestió en volem parlar amb l'alcaldessa de Cornellà de Montsant, la senyora Meritxell Cardona. Alcaldessa, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, jo crec que és una mesura molt desitjada, molt esperada per tota la comarca del Priorat, aquesta canalització d'aigua, que es porti aigua des de l'Ebre, però arriba tard, veritat, no?
Sí, bé. A veure, l'emergència per sequera és un fet global, però clar, el Priorat ja ho patim des de fa moltes dècades. A veure, el nostre cavall de batalla és l'aigua del riu Siurana i, per sentit comú, recuperar l'aigua que es deriva cap als regants de Riudecanyes i Camp de Tarragona seria el més adequat i eficient amb una proposta que es presenta doncs, com una solució a mig termini, no per solucionar els problemes que tenim ara, però clar, tampoc no veiem que acabi de resoldre doncs, la situació exactament com la que se'ns planteja ara. No?
Clar.
Ara no té sentit invertir 54 milions d'euros per no resoldre ni el conflicte ni l'urgència que tenim de necessitat d'aigua.
Vull dir que el projecte a llarg termini, com ens deies, és una bona iniciativa, però clar, el problema el tenim ara tots plegats, sobretot vosaltres aquí al Priorat, sobre la taula, i no teniu una solució a tocar, no exactament, ara mateix, alcaldessa?
A veure, la solució, com repeteixo, seria la de resoldre el conflicte que tenim amb els regants del riu de Canyes.
Ja.
El pantà de Siurana ja té recursos propis d'aigua. El que passa que s'està derivant cap a altres conques. Si nosaltres podem abastir-nos de l'aigua que és nostra, podríem tenir resolt aquest problema sense fer aquesta invasió.
Ja.
Jo més aviat el que crec és que s'ha de suplementar l'aport d'aigua al pantà de riu Canyes i els regants de la zona i nosaltres puguem-nos abastir de l'aigua que ens pertoca per conca.
Això seria la solució
és un tema diferent, no? Perdó?
No, que això seria la solució més ràpida i més efectiva ara mateix, no?
Exacte.
Ja.
Sí, sí.
Molt bé. Ara mateix, Cornudella té aigua potable? Els veïns de Cornudella teniu aigua potable?
Sí.
Sense restriccions?
Per sort, gràcies a les tasques de les inversions que es van fent i als treballs de les brigades municipals, van controlant que no hi hagin pèrdues, perquè aquesta és l'altra. Sovint hi ha molts recs municipals i conduccions municipals que els que estan és malmesos, deteriorats, i aquí fem una inversió constant perquè el municipi tingui tota la xarxa d'aigua en bones condicions i no hi hagin pèrdues, i aquesta és una part molt important que crec que tots els municipis han de fer. Llavors, aquesta és una feina que fem periòdica, però a part d'això, doncs, convé bueno, que els veïns també posin les seves mesures, que no es malmeti l'aigua de cap manera, no? I és una un consell i un recordatori que fem constantment els nostres habitants.
Alcaldessa, per acabar, jo crec que una qüestió que de les administracions poder han badat molt els últims anys en prendre mesures efectives per combatre la sequera. Ho dic perquè aquesta sequera actual ja fa anys que se'n parla, 2-3 anys, i fins ara al final, que ens veiem amb l'aigua al coll, no es prenen mesures. S'ha badat?
A veure, pensi que la taula del riu Siurana és un ens o una agrupació de les parts implicades amb el tema de la manca d'aigua de tota la conca del riu, que ja fa bastants anys que des dels departaments de la Generalitat i el que són els regants s'estava treballant perquè això no arribés a aquest extrem. A més, s'ha afegit la sequera. A l'any 18-19 ja es va aconseguir un acord per al qual es podria haver revertit aquesta situació i hi havia una inversió per fer interessant, que era potser doncs, més directa a combatre el problema real de l'aigua del riu Siurana. Veiem que tot això no va ser possible, del 19 hem arribat a dia d'avui i no s'havia fet res. Clar, jo crec que aquesta postura que s'ha presentat ara, jo crec que és una agafar-se amb un ferro roent, perquè no és una solució a curt termini, sinó que fins al 2027 no sabrem si la pròpia Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estarà conforme en prestar aquesta aigua, que seria la que s'hauria de revertir cap a les zones de Priorat. Per tant, estem parlant d'una aigua que ni tan sols tenim.
Sí, sí.
Llavors, m'agradaria qüestionar doncs, aquest fet que tothom ens plantegem que estem treballant i parlant d'una aigua que no la tenim en aquests moments disponible, no? I crec que sí, que hem de seguir explorant, que principalment el revertir l'aigua, la regeneració de les aigües de Reus que retornin cap al pantà de rius de canyes regenerades seria amb escreix el que es necessita amb tot el que és la conca del camp de Tarragona i el Baix Camp, i que el Priorat podia quedar-se doncs, amb les seves aigües de la seva conca del Siurana, i crec que tindríem suficient, com hem tingut tota la vida.
Molt bé.
Jo crec que potser aquesta sigui la mesura més urgent.
Molt bé, alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, moltíssimes gràcies, i que ens serveixi de toc d'atenció de cara al futur tot el que tenim a sobre ara mateix amb la sequera i amb aquesta pluja que no arriba. Alcaldessa, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Doncs moltíssimes gràcies a vostès per l'interès que han preguntat i podem seguir parlant com vulguis. Gràcies i bon dia.
Seguim caminant per l'actualitat d'aquest matí de dilluns a Catalunya i Andorra. Deixem el Priorat, a les comarques de Tarragona, i tornem a Barcelona, ja que s'han conegut xifres sobre la sinistralitat a la ciutat. S'han disparat els ferits greus amb patinet i bicicleta, tot i que els sinistres globalment han baixat gairebé un 5%, amb 20 persones mortes, 3 menys que l'any 2022. L'Ajuntament alerta que un 45% de les víctimes d'accidents són vianants i ha tornat a reclamar el casc obligatori per als patinets. Sílvia.
Així és, les dades recollides el 2023 apunten que la Guàrdia Urbana ha intervingut en un total de 6.857 accidents amb víctimes a Barcelona, fet que suposa una disminució del 4,79% respecte al 2022 i un 16,6% en relació amb les xifres prepandèmiques del 2019. Com deies, hi ha 3 víctimes mortals menys que l'any passat, en total una vintena, i gairebé la meitat són vianants. Albert Batlle, tercer tinent d'alcalde de Seguretat al govern de Collboni, incideix que cal continuar treballant.
Balanç positiu en quant a les xifres objectives. Hi ha un tema que ens ha d'interpel·lar sempre, que qualsevol víctima de trànsit és una interpel·lació que es fa a tots els responsables, i en primer lloc doncs, els responsables de les polítiques de seguretat en l'espai públic, que ens ha de seguir marcant el camí i l'horitzó en el que hem de treballar.
Tot i la reducció dels accidents, augmenten en un 30% els ferits greus a causa d'un canvi d'operatiu en el procediment d'identificació. En total, un 92% d'aquest grup forma part de col·lectius vulnerables, és a dir, conductors i passatgers de moto, ciclistes, conductors de vehicles de mobilitat personal i vianants. Així doncs, es triplica el nombre de ciclistes afectats i es dupliquen els conductors de patinets elèctrics ferits. Davant aquestes dades corresponents al balanç de sinistralitat del 2023, el govern municipal ha reivindicat l'aprovació de l'ordenança que faria obligatori l'ús del casc en els vehicles de mobilitat personal. Des del consistori fan èmfasi en la difusió de la nova normativa impulsada per la DGT.
Gràcies, Sílvia. Des de Madrid i en un altre aspecte de l'actualitat, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha demanat desconcentrar l'oferta turística que hi ha a Espanya per evitar la situació que existeix en alguns punts concrets. Durant la seva intervenció en el Foro Tusa, prèvia Fitur, Hereu ha apuntat que s'ha d'anar a tardors i hiverns amb més contingut en una estratègia, això sí, compartida entre el govern central i les diferents autonomies. Anem fins Madrid. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. El turismo es el punto fuerte de nuestro país, pero esto no nos debe llevar a creer que todo el camino está hecho y que no queda nada por recorrer. En este 10º foro de innovación turística, el sector analiza los puntos fuertes: la seguridad, el arte, las infraestructuras o nuestros servicios. En cualquier caso, como ha dicho el presidente de Otusa, Amancio López, tenemos que gestionar mejor para seguir mejorando nuestra oferta.
Esto va relacionado también con una actividad a veces compulsiva de regular, de legislar, de intervenir, de inspeccionar, algo que no tiene demasiado sentido, y sobre todo a veces regular y legislar sin conocer los sectores, sin conocer la problemática, seguramente con la mejor buena voluntad del mundo, a veces haciendo leyes que consiguen el efecto contrario a lo que se pretendían.
El ministro responsable, Jordi Hereu, ha dicho por su parte que en el turismo en España cada vez se impone más la calidad que la cantidad.
La seguridad de este país, las infraestructuras, aquello que nos viene dado por nuestros antepasados, nuestro legado cultural, nuestra historia y después elementos que construimos socialmente, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida, esto es lo que atrae al mundo.
Unas jornadas de innovación turística que se celebran en Madrid y que analizan un sector que ha sido fundamental para el desarrollo y la transformación de nuestro país.
Gràcies, José Luis. Vols saber ara qui és qui al Baix Llobregat? Vols conèixer la radiografia dels qui manen en aquesta important comarca en l'àmbit empresarial, cultural o polític? Doncs d'aquí dos minuts t'ho explicarà l'Amor Puerto. No marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara t'expliquem que pots trobar la guia del Qui és qui al Baix, una obra col·lectiva que té com a principal objectiu explicar als ciutadans qui són les persones i entitats que més influeixen a la seva vida quotidiana. Amb un dels promotors del projecte ha parlat avui la Mar.
Sí, concretament amb el periodista Joan Carles Valero, qui ens ha explicat per què s'han decidit a posar rostre als qui lideren els diferents sectors en la que és ja la tercera edició del Qui és qui al Baix. Una eina de consulta per tothom qui necessiti informació sobre el seu entorn de manera facilitada, tant pels veïns com pels joves estudiants.
al final a les xarxes pots trobar tot, no? Però si ho tens aquí d'una manera recollida, com un vademecum, com una Wikipedia, no?, del territori, no només amb els càrrecs, identificant les cares perquè surten totes les fotos, els noms, els cartapassis, o sigui, és una eina per la gent que es mou per aquest territori o per les empreses que volen contactar amb els responsables de les diferents àrees, no? Per tant, és això. També m'agrada molt quan els professors de batxillerat o de secundària em diuen que recomanen als seus alumnes, quan fan el treball de recerca, consultar, perquè és una manera d'aproximar-se al seu entorn, no? De conèixer les principals dades i conceptes per començar el seu treball de recerca. I això a mi m'enorgulleix, no?
A més, es tracta d'un llibre on es recullen idees sobre el present i el futur en un horitzó de 2023 fins al 2027. 4 anys que, diuen, seran determinants.
4 anys aquests que seran importants en la transició energètica, en la digitalització i modernització de les nostres indústries i de la nostra economia en general, i també seran determinants en la protecció del medi natural, no?, que tenim molt aquí al sud de Barcelona, no només les platges, sinó també el parc de Collserola i el parc agrícola. Per tant, són 4 anys determinants, no? Es parla molt del 2030, de compliment de l'agenda del 2030, però si és que en aquests 4 anys no fem aquests deures de transició energètica, de digitalització i de modernització de la nostra economia, no arribarem a aprovar en el 2030.
Així doncs, 4 anys per endavant i una guia per tothom qui necessiti saber qui és qui en aquesta zona de Catalunya.
I Ciutadans portarà a Europa l'expulsió del clarinetista de la banda municipal de Barcelona per no tenir el seu de català. L'eurodiputat Jordi Canyes ha lamentat que aquestes exigències lingüístiques no afectin també a molts polítics en actiu, com t'ho explica el Santi Espasa.
L'eurodiputat i portaveu nacional de Ciutadans Jordi Canyes ha opinat sobre la decisió de l'Ajuntament de Barcelona d'acomiadar un clarinetista que feia 27 anys que estava a l'orquestra municipal per no superar la prova del seu de català. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Canyes ha criticat la diferència de tracte entre ser un treballador i ser un polític.
El que no hauria de fer falta mai és amb un clarinetista de l'Ajuntament de Barcelona, que l'han fet fora per no tenir el nivell C de català, que jo que estic convençut. Diré 95, però jo m'atreviria a dir més, però 95% dels polítics que ara mateix estan a les conselleries de la Generalitat de Catalunya no se'l treurien amb un examen obert.
El dirigent de Ciutadans considera que les pròximes eleccions al Parlament Europeu són una pilota de partit per la formació i un punt d'inflexió per recuperar la presència institucional de Ciutadans. Jordi Canyes ha expressat el seu desig per continuar sent eurodiputat i ha dibuixat els objectius del partit dins del marc nacional i català.
Nuestro objetivo es aquí a 4 años poder estar gobernando a nivel nacional y ser capaces de construir en el próximo año una alternativa de gobierno para Cataluña. Es decir, que en el próximo ciclo que empieza a partir del 9 o el 6 de junio, ser capaces de reconfigurar el espacio político para que sea determinante tanto en la gobernabilidad d'Espanya com la de Catalunya.
Canyes ha posat èmfasi en la presència de Ciutadans, un partit que sempre ha defensat Espanya dins del grup liberal europeu, davant la possibilitat que hi entrin formacions separatistes.
Perquè si no, en el grup liberal europeu entrarà el PNV i Junts, y el grupo parlamentario que decida mayorías en el Parlamento Europeo va a ser un grupo donde la presencia española esté liderada, no únicamente liderada, sino que esté centrada en 2 partidos que han hecho del ataque sistemático a España, a su imagen internacional y a su democracia, a su leitmotiv.
I sobre la futura llei d'amnistia, Canyes ha assegurat que Europa serà on es demani una prejudicial que ho faran els jutges espanyols i en el moment que hi arribi quedarà suspesa la llei. També s'ha mostrat convençut que en aquesta ocasió el pròfug Puigdemont no podrà obtenir l'acta d'eurodiputat si no va a Madrid a demanar-la.
I aquest dilluns ens estem preguntant per què el llenguatge administratiu no s'entén. A tots ens ha passat rebre una comunicació, sobretot d'Hisenda Tributària, de l'Agència Tributària, de les que fan por llegir-la i preguntar-te quin error he comès, què em reclamen, perquè no entenc absolutament res del que m'han explicat. De veritat que cal ser així de complicats. Arran en COPE, Catalunya i Andorra, ho hem parlat amb el fiscalista S.U. Alarcón, a qui ha escoltat la Yolanda Canales.
Rebre una carta, una notificació d'Hisenda, ja provoca temor. I si això se li afegeix que està escrita amb un llenguatge difícil d'entendre, fa que aquesta sensació de por encara sigui més gran. És el que ha explicat a COPE el fiscalista S.U. Alarcón. I per què l'administració utilitza aquest llenguatge tan enrevesat? Ell explica el motiu. Alarcón també ha dit que s'ha posat en marxa un projecte d'investigació per mirar de fer més fàcil les comunicacions a l'agència tributària. Es va passar una enquesta en el marc d'aquesta investigació als assessors fiscals sobre la seva sensació dels ciutadans en relació a Hisenda i va donar com a resultat que un 96% té por a equivocar-se i ser sancionat. En aquesta línia, des de la pròpia Hisenda s'ha engegat una campanya per simplificar la documentació que s'envia al ciutadà i aclarir també millor els termes de la informació que s'envia. I és que, atenció, a la conclusió a la que va arribar un lingüista sobre les notificacions de l'agència tributària.
¿Por qué lo es? Pues es porque el lenguaje es técnico y muchas veces el miedo a que cuando se redacta esos documentos, la administración tiene miedo a que puedan ser puestos en tela de juicio ante un juez, pues hace que todo sea muy complicado.
Alarcón també ha dit que s'ha posat en marxa un projecte d'investigació per mirar de fer més fàcil les comunicacions a l'agència tributària. Dins aquest marc, dins aquesta investigació, es va passar una enquesta als assessors fiscals preguntant sobre la seva sensació dels ciutadans en relació a Hisenda i va donar com a resultat que un 96% té por a equivocar-se i ser sancionat. En aquesta línia, des de la pròpia Hisenda, s'ha engegat una campanya per simplificar la documentació que s'envia al ciutadà i aclarir també millor els termes de la informació que s'envia. I és que, atenció, a la conclusió que va arribar un lingüista sobre les notificacions a l'agència tributària.
Llegó a la conclusión de que por la cantidad de sustantivos que había en las cartas de Hacienda, se podía considerar que las cartas de Hacienda eran más difíciles de entender que las propias leyes tributarias.
Segur que més d'una vegada has rebut alguna comunicació de l'agència tributària i no has entès pràcticament res del que et reclamen. I és que l'administració, jo diria que té el mal costum de dirigir-se al contribuent en un llenguatge difícil d'entendre. Ara mateix ens escolta la senyora Marc Forment, que és lingüista i que forma parte d'un grup de treball sobre comunicació tributària. Senyora Forment, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, de entrada, tengo entendido que la agencia tributaria está trabajando ya para simplificar el lenguaje de sus comunicaciones hacia los ciudadanos. ¿Le consta que estén ya trabajando pues, de manera firme y pronto, pues esa comunicación será un poco más entendible para todos?
Pues sí, es así. Es muy bueno empezar por este punto porque la agencia tributaria estatal ya inició un plan estratégico en el año 2020, que tiene intención de continuar del 2020 al 2023, pero tiene intención de seguir, por el cual se propuso efectivamente hacer más claras las comunicaciones que envía la ciudadanía, puesto que todos los informes que se han hecho hasta ahora, todos los estudios, las quejas que envía la gente a los defensores del pueblo, al estatal y a las distintas autonomías, a la oficina de asesor al contribuyente, todos esos documentos apuntaban a esta idea que usted anunciaba de que las comunicaciones que la agencia tributaria envía al ciudadano no son muy fácilmente comprensibles.
Claro.
Por tanto, conscientes de ello, han iniciado esta tarea, como bien dices, y tienen intención de conseguirla.
Estas comunicaciones, notificaciones, ¿cómo han de ser? A ver, quizá más cortas, un lenguaje mucho más sencillo, destacando lo más relevante, dando más explicaciones. ¿Cómo cree usted que tendría que ser?
Bueno, hay que hacer muchísimos cambios y la verdad es que son plenamente conscientes de ellos. En una primera modificación que ellos han iniciado con algunos documentos, lo que han hecho es algo muy interesante, que es hacer como una especie de resumen en una primera página de esa notificación donde hay unas informaciones clave formuladas en forma de pregunta y respuesta, ¿no? El tipo, ¿qué es este documento que usted ha recibido? Una pequeña explicación. ¿Qué debe hacer a partir de ahora? ¿Cómo puede hacerlo? Y si tiene algún problema, ¿dónde puede acudir a que le ayuden? Esto lo han empezado a hacer con algunos documentos, porque en realidad el documento en sí tiene problemas de muy diverso tipo. Tiene problemas que tienen que ver con la organización de la información, tiene que ver también, obviamente, con el estilo lingüístico que se emplea en el redactado, con que las frases son muy largas, con que hay esos rasgos muy típicos del lenguaje administrativo, del tipo el uso de gerundios, el uso de participios, el uso de formas pasivas, el uso de secuencias en las que el que lee no sabe exactamente quién hace qué, el uso de muchísimos nombres que proceden de verbos, yo que sé, todos esos nombres como, por ejemplo, deuda, pago, notificación, liquidación,
claro.
Son sustantivos que vienen de verbos, pero que como vienen de verbos necesitan de personas que hagan las acciones a las que aluden, y en cambio como son sustantivos esas personas no aparecen. Es decir, todo lo que tiene que ver con la terminología, el léxico absolutamente críptico que se emplea en estos textos, hay muchas cuestiones que habría que mejorar, y ellos los que han empezado haciendo en un número de documentos todavía limitado es esta especie de resumen portada con unos datos básicos.
¿Y esto afectaría tanto comunicaciones que se dirigen a empresas como particulares?
Efectivamente, sí. La agencia tributaria se dirige a ciudadanos, personas físicas, tramos, o a personas jurídicas. Y el problema es el mismo. La cuestión está en que muchas veces las empresas no hacen directamente los trámites con la administración, sino que lo hacen a través de algún tipo de gestor. Claro. Y también no solo las empresas, sino que 2 de cada 3 ciudadanos de la provincia de Barcelona, hicimos una encuesta hace poco tiempo, no hacen directamente los trámites con la agencia tributaria porque no se atreven y contratan los servicios de un asesor fiscal o recurren a un amigo o un familiar que tenga algún tipo de conocimiento sobre esta.
Muy bien, pues con estas reflexiones de Mar Forment, doncs li donem les gràcies perquè n'hagi posat negre sobre blanc en aquesta forma nova de dirigir-se de les administracions cap als ciutadans que entenguin una mica més totes les notificacions que ens envien. I a la recta final del migdia, COPE Catalunya i Andorra, ens acompanya ja el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Com cada dia les 3 i 5 Esports COPE amb bon regust de boca pels del Barça, Després
sí.
de l'ahir.
Sí, sí, el Barça que va guanyar el camp del Betis 2-4, també el Girona segueix llançat, golejada 5-1 al Sevilla, però avui començarem parlant del tema del cap de setmana, que és el polèmic arbitratge d'ahir al Santiago Bernabéu, la victòria del Real Madrid 3-2 davant de l'Almeria. Sentirem les reaccions a aquest arbitratge, també escoltarem els àudios de les jugades i analitzarem tota aquesta polèmica amb el nostre àrbitre de capçalera d'Esports Cope, el Sergi Albert. També d'aquesta victòria del Barça 2-4 al camp del Betis, el Barça que va fer ahir un bon partit, però que es va complicar la vida en 5 minuts. Proper objectiu, partit de Copa, de quarts de final aquest dimecres a Bilbao, la golejada del Girona 5-1 al Sevilla, continua llançat al Girona. També va guanyar l'Espanyol, no va jugar bé, però va guanyar davant del Villarreal B per 2-1. I al marge del futbol parlarem també de tenis, que Alcaraz ha guanyat el seu partit a l'Open d'Austràlia i s'ha plantat ja als quarts de final.
Tot això, 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Montserrat Rodríguez, bona tarda.
Què tal, bona
tarda. Bona setmana. Dilluns parlem primer carrer de la sequera, que ja la tenim a sobre,
Doncs sí.
Marxarem al Priorat.
Efectivament, però marxarem al Priorat, però en aquest cas per parlar amb els ecologistes, perquè estan anunciant accions legals per mantenir l'aigua del riu Siurana al Priorat. Diuen que no cal aquest trasbàs. Avui ens ho explicarà el Xavi Jiménez, que és el president del grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans.
Exactament, volen recuperar el trasbassament de l'Ebre cap a la zona del Priorat, i els ecologistes no els hi acaba de fer Alpes. Hisenda, la por que tenim a Hisenda,
Doncs l'administració tributària és veritat que s'ha allunyat del ciutadà i avui volem fer-nos la pregunta de per què s'ha deshumanitzat Hisenda. I avui pararem, atenció, paraules majors, amb la presidenta de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat, l'Anna de la RAN, i ens dirà que està fent fins i tot cursos per apropar més el funcionari al ciutadà i perquè s'entenguin a l'hora de parlar.
I sobretot millorar la comunicació, notificacions,
sí, que és el més complicat.
Amb el lingüista Marc Forment, doncs, sobre aquest tema. I alguna cosa més te'ns apunta?
Doncs no, mira, sí, hi ha hagut una disputa entre veïns que ha generat dubtes sobre quins animals es poden tenir a casa i quins no. La pregunta és, podem tenir una gallina, una cabra com a animal de companyia? Avui la vicepresidenta de la Comissió de Protecció de Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia ens explica quins podem tenir i quins no.
Molt bé, doncs tot això i més cosetes que estàs acabant de cuinar a partir de les 7 de la tarda a la linterna de COPE Catalunya Andorra. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Montse, bon programa.
Gràcies, igualment.
Continua ara migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.